Al matí, amb Raquel García. Cada dia d'11 a 2 quarts de 2 a Ràdio Sabadell.
I un dijous més, el cafè més entrà a la nostra galeria d'art particular i apte per a tots els públics.
El cub blanc.
I avui ho fem amb un objectiu claríssim, conèixer la vida i també l'obra de Berta Morisot, la gran artista de l'impressionisme, una dona i artista silenciada. I per això ens acompanya el Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia i benvingut.
Bon dia, Raquel.
I també ens acompanya, com sempre, la Rosa Dopazo Sanjei, que també doncs, és la responsable del seminari d'art Descobrint l'Art, que es fa a l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Doncs ja som a punt per començar doncs, a descobrir molt més de la mirada de l'artista que ens presentes avui.
Sí, avui un artista, en portem dues d'artistes dones, n'hi ha moltíssimes més, encara que no se sàpiga, però ben diferent als dos casos anteriors. Recordeu que, com sempre, nosaltres tenim al davant unes diapositives en les que es veu el que nosaltres estem explicant, però és curiós perquè l'entrada, havíem dit, bueno, no es nota per enlloc, que això és art femení. La que veurem avui sí que es nota, entre cometes, veurem per què es nota, per què és art femení i no pot ser d'altra manera. El que passa que també veurem que, a diferència del cas d'Artemisia, és una senyora que va triomfar en el seu moment i és una senyora respectada pel conjunt d'artistes i és una senyora que va comptar amb el recolzament d'un mestre, tot i que aquest mestre també va advertir del perill que era dedicar-se professionalment a la pintura si eres una dona.
I sent un home també,
I sent un home també.
Avui en dia és un perill.
Sí. Bueno, i en l'època, fixa't que estava molt bé si eres d'una família benestant, com era, no hem dit encara el nom de la nostra autora, que és Berta Morisot, estava molt bé. Si eres un senyor o una senyora que t'agradés pintar, que tinguessis traça, que tal, ara, d'aquí a dedicar-te era posar-te en un món que era molt perillós i que era vist com un món que podia comportar relliscades importants que et podien afectar fins i tot físicament, el món de la bohèmia i de més, allò ja era... Ara, si era una dona encara més... una dona encara més.
Clar, perquè, per exemple, autors com Santiago Rusiñol o Ramon Casas, que es van poder dedicar a la pintura,
sí,
tenien un coixí econòmic important, sí, de les seves famílies.
Sí.
Si fa una fara de la mateixa època, no?
Bueno, estem parlant de una mica més tardans, però sí que si fa o no fa, i és tot aquell món que s'obre després de la llibertat que dona el llibertat comporta també risc. Llavors, aquesta entrada en aquest món molt de molta llibertat i d'una vida diferent, volgudament diferent, doncs tenia els seus riscos. I en aquest cas, doncs, per exemple, la Berta Morisot pertanyia a una família de l'altíssima burgesia i amb uns antecedents molt vinculats amb l'art. Jo la primera imatge que us he posat és aquesta, que és una imatge... Què destacaríeu? Què veieu com a més impactant d'aquesta imatge?
Veig una dona amb una mirada així potent, no?
Que sí? Sí.
I no sé si és que està de dol, perquè va molt vestida de negre, o això ja no,
no
té res a veure.
El negre era un color, fins i tot hi ha gent que no ho sap, però el negre era un color, per exemple, habitual per casar-se. Era un color... A veure, el negre és difícil d'obtenir un bon negre, és un color de riquesa, un color bonic.
Un traç bastant desdibuixat, també.
És una imatge, és una de les moltes imatges que fa Manet d'aquesta senyora, i com deia la Raquel, el que més impacta és la mirada. Tenim retrats de Berta Morisot i a més, era una senyora molt elegant, era una senyora distant, era molt correcta, molt educada, però que marcava una distància, i al mateix temps que això mateix la feia atractiva. Resultava atraient, atractiva, justament per això. Llavors, això va fascinar a Manet, que ja sabeu que és un impressionista sense que vulgui ser-ho. I la va retratar així, i és molt curiós perquè Paul Valéry, que la coneixia molt bé perquè ell estava casat amb una neboda de Berthe Morisot, va deixar escrit que en realitat els ulls aquests tan profuns jo sempre dic una cosa que no sé si és veritat els ulls foscos et xuclen, els ulls clars s'expandeixen cap a fora. Una persona amb ulls clars és tota mirada, però et porta més enllà. En canvi, aquesta profunditat a la mirada dels ulls. Doncs es veu que Manet els feia més foscos. En realitat no eren negres, eren verd fosc. Però ell volia expressar aquesta manera que tenia a Berthe de mirar-te, enfosquint-los encara més.
Clar, ho destacava així,
no? Ho destacava així,
exacte. Amb aquesta, doncs, mirada tan fosca,
mirada tan
i altiva,
fosca,
fins i tot.
I sí, no arribava a ser, no arribava a ser altiva, però sí que era... Bueno, era... Mira el que diu Valéry, és perillosament silenciosa. És a dir, era una persona que... era amable, era un somriure, mai era un riure allò deixat anar, però molt, molt curiós, era molt... I fixa't que aquí torna a estar retratada per Manet en un quadre que el va fer molt famós, que és El balcó. Era una mena d'homenatge a les majas en el balcó de Goya. Aquest quadre va donar molt a parlar, es va voler tenir una imatge o donar una imatge de Berthe com si fos una mena de femme fatal, quan no ho era, perquè sempre anava acompanyada de la seva mare.
Fet el punt de vista del balcó no és un punt de vista normal, perquè és un punt de vista, diguem, molt frontal, que per ser un balcó és pràcticament
No el veuries així, No el veuries així. I efectivament, i fixa't que en aquest balcó, on hi ha tres figures, una masculina que queda al rerefons, l'altra femenina i tal, n'hi ha una que destaca especialment i que te la mires, que està lleugerament desplaçada, que és justament Berthe. I destaca lleugerament perquè és com si estigués absent, com si, en certa manera, i en canvi va ser un element dinamitzador molt important del grup dels impressionistes. O sigui, va ser una senyora que va tenir un pes específic important en aquest grup, que va ser molt admirada i molt respectada pels grans impressionistes, per Renoir, Manet, i que al mateix temps ella sabia que la crítica, tot i que la respectava, no deixava de tenir en compte que era una dona, i per tant és com si li fessin una mena de favor, no? Sí, pinta bé, a pesar de ser una senyora, però sí que pintava d'una manera, i es va decantar clarament per l'impressionisme.
Que al final no saps què és pitjor, si el rebuig o aquesta condescendència, no?
Sí, Doncs fixa't que, a més, ella era filla d'un alt funcionari i era descendent d'aquest personatge que teniu aquí, que es va fer molt famós a la seva època, és rococó, és Fragonard, és El gronxador, és una de les obres més... Doncs era descendent d'aquest pintor.
Per tant, ella sí? Havia... Descendent de sang?
De sang, sí, era... jo diria que era besneta d'ell, he de calcular ben bé la generació, però fixa't que ja li venia de lluny, Doncs clar, és curiós perquè formava part d'un entorn familiar on tant ella com la seva germana estaven ben capacitades per l'art. I això va fer que els pares s'il·lusionessin amb aquestes nenes tan bones amb la qüestió artística, i aleshores, clar, no podien estudiar a nivell oficial, perquè sabeu que l'Escola de Belles Arts estava tancada per les nenes, i per tant ràpidament van buscar bons pintors perquè doncs fessin de mestres.
Això a París, a França.
Això a França, a París. No era una cosa inhabitual a l'època, o sigui, quedava molt bé, era de bona educació, i ho dic en el doble sentit, tenir nenes que sapiguessin pintar, és a dir, estava molt bé, era
totalment
correcte, saber música, saber pintura, saber dansa, això estava molt bé. Però fixa't el que li diu un dels mestres, Joseph Benoit Guichard, quan se n'adona de què passa amb aquestes nenes. Li diu a la mare, que era l'encarregada de... Li diu, miri, senyora, vostè té unes filles amb un talent excepcional. I la meva instrucció, és a dir, si jo ara les ensenyo a pintar, la meva instrucció no les convertirà en simples pintores, sinó que les convertirà en autèntiques artistes. Aleshores, anem a parlar i anem a seure bé. Se n'adona vostè del que això pot comportar, del que això pot suposar? Serà revolucionari. Jo diria més, jo diria que serà catastròfic en un entorn burgès i elitista com el seu. Aleshores, si vostè vol donar aquest pas, estigui'n segura. Està segura...
Però, llavors, perdona, Déu-n'hi-do amb l'ensenyança que volia donar.
Vull dir, sí. O sigui, ell estava
havia de ser
segur...
molt radical per dir això.
Clar, ell estava segur que eren nenes que tenien un talent innat per la pintura.
Perquè tenia molt potencial.
Només que els ensenyés es convertirien en artistes. Per tant, vol això per les seves filles o vol que siguin simplement nenes d'aquelles que passin...
És
que era molt més còmode. Sí, era molt més còmode per tu passar simplement desapercebuda, ser una senyora que tranquil·lament a casa, o realment vols que et converteixi en un artista, perquè si vols això...
Té unes conseqüències,
té unes conseqüències,
no? Clar, aquesta llibertat.
Diu, està segura de que mai no arribarà a penedir-se del dia en què va permetre que l'art arribés a casa seva? Avui en dia és un lloc, una llar respectable i apassible, però entrar en el món dels artistes és una altra cosa, se n'adona de que si deixo que el Cuquet entri, l'art regirà el destí de les seves filles? I, a pesar d'això, els pares diuen avanti, avanti les dues nenes, les dues germanes.
La seva germana com es deia?
La seva germana és Edma.
Edma Borissot.
Edma Borissot, sí. I, les dues coneixen a Camille Corot, que és un dels grans representants de l'escola de Barbizon, i ell, a més, les inicia en algo que no era habitual. A l'època sabeu que era allò de dir anem a pintar a l'aire lliure, l'escola, la pintura plein air. I clar, i aquí donen un pas més.
Que elles es van formar llavors amb aquesta nova tendència, no van passar per l'academicisme, com per exemple devia passar Corot.
Sí que passen per l'academicisme, perquè els primers mestres que van tenir eren a la vegada deixebles d'Ingres. És a dir, elles tenen tot el... I de fet, quan coneixerà Manet, el coneix fent de copista, o sigui, anant a copiar els grans clàssics del Louvre. Vale? I allà al Louvre es coneixen. O sigui, té tota la base clàssica que ha de tenir, tota la base del bon dibuix i de més... Però, a més, hi ha aquesta nova tendència d'artistes que pinten a l'aire lliure, que es fixen en la natura i de més. I justament el Louvre coneix, i ja et dic, a Manet, que queda absolutament fascinat per aquella capacitat que té aquella joveneta de pintar, d'interpretar, d'absorbir coneixements. Els ulls de Bert eren molt especials, perquè eren ulls intel·ligents. Era una mirada intel·ligent, una mirada d'algú que mirava, captava, aprenia. Llavors s'estableix entre Manet i la jove Berthe una mena de diàleg, d'enamorament artístic, podríem dir, que farà que estiguin junts molts anys. És a dir, ella té com a mínim, Manet té com a mínim 14 retrats d'ella.
Sentimentalment no van estar junts també?
A veure... Ella es va casar amb el germà d'Eduard Manet, que també pintava. ¿Vale? Va ser un matrimoni de conveniència perquè, a més, es va casar molt tard. Ella es va casar als 33 anys, imagina't.
O sigui, molt tard, per aquella època, evidentment.
Era tardíssim, i la filla jo crec que la va tenir al cap de 4 anys, vull dir que era molt gran. En aquella època era raríssim, això. Però, en canvi, el seu marit... el germà del Manet Pintor, que també pintava, es va convertir en una mena de potenciador de l'art, és a dir, n'estava seguríssim del talent de la seva senyora, la va ajudava en els muntatges, i el que hi ha és una mena de... jo diria que d'admiració mútua dels dos pintors, de reconèixer que un és bo i l'altre també.
D'admiració, no?
Sí, d'admiració. O sigui,
un bas canvi cultural, no?
Us en recordeu que quan hem començat, abans de començar, hem dit, jo t'explicava, et deia, m'agrada perquè hem fet tres artistes, o farem, ara estem fent la tercera, que són ben diferents a la relació que tenen amb els senyors que les envolten. Uh-huh. Fixa't quina relació tan diferent, eh?
Molt
aquí
diferent.
Tenim respecte a Artemisia, aquí tenim uns mestres que creuen en ella, és a dir, s'espanten de veure, bueno, si dones aquest pas, uh-huh, tingues en compte que et sortirà algú que es dispararà.
Però que, malgrat el consell, li donen suport.
Ah, exacte. Uh-huh. Eh? Un corot que, fantàstic, me'n vaig amb aquestes noietes a tirar endavant el tema de la pintura. Un manet que diu, aquestes nenes... Però fixa't que de les dues germanes, una es casarà i deixarà totalment el món de la pintura, i l'altra s'esperarà a casar-se i quan ja es casi continuarà sent la pintora, mm-hmm, més que el marit. Vale?
Aquest canvi de pensament respecte als que ja havíem parlat a dies anteriors, mm-hmm, de que puguin apoyar a la dona com a artista, com a emancipadora o com a artista, venia també per aquesta modernitat que la societat d'alguna manera abocava amb tot el que va ser... O sigui, l'impressionisme al final va ser un estil pictòric i plàstic que va acompanyar un cert progrés de la societat. Mm-hmm. Però clar, en tots els estils pictòrics de la història han estat acompanyats de certs moments històrics. Llavors, no tots han tingut aquest canvi revolucionari de dir acceptem a la dona com a una professional més que pot competir lliurement.
Ells, els del impressionisme. Per exemple, Renoir la considerava una més, Manet la considerava fantàstica, però fixa't que pel que fa a la crítica, i va tenir molt èxit, Berthe Morisot va ser una persona que en vida va vendre molts quadres, va tenir un èxit extraordinari, però en canvi la crítica mai va deixar de considerar-la, bueno, sí, però és una senyora. Llavors, és molt curiós perquè fixa't que Berthe va tenir, per dir-ho d'alguna manera, la capacitat, la intel·ligència. Jo penso que és una senyora molt intel·ligent. Aquí no en tenim cap, però si els oients busquen imatges d'ella fotogràfiques, es nota, mm-hmm, molt aquest... Té un mentor molt, molt fort, molt potent,
molt
una mirada,
no?
Molt... Sí, molt, és molt rectilínia de formes. I sembla... Això no té res a veure, però sí que és la idea de dir... Una senyora que tenia les idees molt clares, que era molt intel·ligent, i què es va trobar? Es va trobar, d'entrada, bueno, jo hi ha coses que no podré fer. Per què? Perquè sóc una dona. No puc estudiar a Belles Arts, perquè no està oberta l'acadèmia per mi, però és igual, em formo. No puc formar part de les tertúlies literàries que es creen a l'entorn dels pintors impressionistes. És igual, les genero jo a casa meva. És a dir, jo em converteixo en promotora, que vinguin a casa, jo no puc anar al cafè.
És una bona estratègia.
Clar, me n'entero del que diuen, no? A través de Manet, i genero i potencio aquestes... Clar, aprofito que sóc rica.
Evidentment, ella tenia un context que moltes altres artistes no tenen.
Llavors, amb el que tu deies d'això, fixa't que, curiosament, tu saps que l'impressionisme va néixer com una crítica, eh? Impressió en Soleil Levant vol dir bufetada, què fan aquesta gent que no saben pintar? O sigui, tot el contrari de... Ah, que maco.
De manera pejorativa.
Pejorativa, total. Però quan el crític d'art, que estava... els crítics d'art que estaven mirant aquests quadres i demés, van veure quadres de Berthe, com per exemple aquest, que és un dels més famosos d'ella, és el Bressol i demés, què van dir d'aquest quadre? Ja l'impressionisme és lleig, no saben pintar, però això encara és pitjor. Perquè mira el que ha fet. Si fixa't el que diuen, mira el que ha fet. Per fer una mà amb els dits, per comptes de dibuixar-los bé, ha fet quatre pinzellades perquè hi havia quatre dits. O sigui...
Encara era més impressionista.
clar,
que els propis que es feien anomenar impressionistes.
El que, quan veien això, fixa't aquestes pinzellades, absolutament, aquí es nota, la pinzellada absolutament impressionista. Clar, si no m'agrada l'impressionisme, a una que és absolutament impressionista, encara m'agradarà menys. Doncs què hi fa aquesta senyora posada aquí?
Berthe Morisot va estar en el Saló dels Rebutjats, també?
Sí, clar.
Va estar, juntament.
Què és el Saló dels Rebutjats?
De fet, el Saló dels Rebutjats és el saló que munten ells mateixos quan són rebutjats per la crítica oficial, que per cert Manet no li va aconsellar. Manet li deia no et posis en, no et fiquis en aquest món. Llavors,
perquè Manet d'alguna manera
Manet
no li
agradava, no volia ser considerat dins d'aquest procés, Manet jugava una mica amb
dues bandes, no?
Sí, jo no sóc impressionista. Ella sí, i ella al mateix temps, en tots aquests salons dels impressionistes, hi va, l'únic any que hi va faltar va ser l'any que va néixer la seva nena. Va tenir una única filla i va ser l'únic any que hi va faltar. Però i tant, i era de les més venudes. Ara, fixeu-vos bé amb el que passa.
Perquè per als oients que vagin més perduts, quines són les característiques d'aquest estil, no?
Fixa't aquesta pinzellada, aquest traç, aquesta aconseguir una determinada tonalitat a través de les múltiples pinzellades i que sigui l'ull el que fusioni, el fet de no haver de dibuixar, sinó que a través de la pinzellada
Una cosa molt important també de l'impressionisme, que va ser aquesta entrada a la fotografia, en el que els fotògrafs es plantaven a un lloc, feien una fotografia sense cap tipus d'encaix. Els impressionistes després, a l'hora d'elaborar les seves obres, tampoc feien cap encaix, o sigui, si havia de quedar un arbre a la punta, no hi havia una composició allò preestablerta com marcaven els cànons, no? Anteriorment.
Clar. I fixa't que, a més, l'impressionista és el primer, però el primer no, el segon, podríem dir, després de Corot, segueix la línia de Corot de me'n vaig a l'aire lliure i pinto. Aquí tenim una cosa que és molt important. Això una pintora no podia fer. I una pintora no es pot dedicar a anar-se'n sola amb el seu, perquè és una senyora. Llavors, què fa Berthe? Aprofita i fa un altre tipus de temàtica. I fa una temàtica més interior. Es dedica a retratar a la seva família, a la seva nena, la retrata moltíssim, a la seva germana, en aquest cas, en el de Bressol, per exemple, és la seva germana contemplant la seva neboda, la neboda de Berthe. I fixa't que Berthe aprofita, diu, vale, doncs soc una senyora, sí senyor, doncs faré el que fan les senyores, al món que m'està permès, però m'hi llenço de ple. I faig impressionisme basat en interiors i en un color. Quin color?
Un color una mica rosa, no?
Rosa, exacte. Però fixa't, jo us he portat avui un llibre.
Els llibres de la rosa. Haurem de fer un indicatiu.
Això, el simbolisme dels colors. Aleshores, mira que maco, el rosa, que dies enrere dèiem que podia ser, no, és un color, no és gens romàntic, però en canvi sí que pot ser un color de l'impressionisme de Berthe Morisot. I és l'aiguabarreig entre el vermell, el blanc i el daurat, simbòlicament. Llavors, què és? És la unió de l'amor diví i la saviesa divina. És a dir, és el color que indica l'amor a la saviesa. I no hi ha res més savi que pogués ser mare. Per tant, el rosa és un color molt propi de Berthe, però és un color que Berthe vol. És a dir, molts quadres tenen, fixa't, aquest blanc trencat amb el rosa. El blanc, sempre es diu que en l'impressionisme el blanc es fa a base de mil i un tons i no hi ha blanc, pràcticament, no? Hi ha la pinzellada. Llavors, Berthe té quantitat de quadres on el rosa té un potencial enorme i extraordinari. És a dir, fixa't quina intel·ligència la de dir allò que podria ser una trava, jo ho converteixo en el meu segell. I a més, clar, això agrada. Les senyores burgeses, que eren riques i que tal, volien tenir quadres de la Berthe Morisot. Per tant, es converteix en una pintora d'èxit. A pesar de, jo diria,
A pesar de los pesares,
sí,
eh?
Sí, és curiós. És magnífica la seva... Fixa't, la capacitat és molt, molt, molt impressionista, però fixa't la quantitat de quadres que té retratant el seu entorn familiar. La dona no pot ser algú que es mogui lliurement per l'espai públic, s'ha de mantenir en l'entorn de la casa, vale, pues cap problema. És a dir, però jo pintaré el meu marit, pintaré la meva germana, pintaré la meva mare, pintaré els interiors, pintaré el meu jardí, pintaré, fixa't en aquest cas, us he posat un últim, que és magnífic per mi, que és aquest bodegó, pintaré coses de casa.
Quina llum, eh?
És fantàstic, és extraordinari, però amb l'estil que a mi m'agrada, que és l'impressionisme. Es converteix en una gran pintora impressionista. Podia haver... O sigui, fixa't que és una senyora que ho podia haver tingut tot en contra i el que fa és actuar intel·ligentment i capgirar les coses i portar-les al seu terreny.
Doncs ens ha donat una lliçó, eh?
Molt.
Perquè moltes vegades ens capfiquem molt. I si hi ha obstacles, doncs a vegades és donar-li la volta,
és donar-li la volta.
Canviar el punt de vista.
Canviar el punt de vista, exacte.
Les circumstàncies, el que passa que... Bueno, ella...
No sempre és fàcil, ni tens, no?
No és fàcil.
La ella, situació econòmica que tenia ella, no? I el suport.
I probablement... tot i tenir un gran talent, hagués pogut agafar altres direccions. Si...
Mira la germana. Te n'adones? La germana què va fer? Va seguir la vida burgesa, pura i dura, és a dir,
es va casar,
tinc el mateix talent, d'entrada no hi havia. Em caso i em dedico, o sigui, m'aparto de la pintura. I ella diu, no, em caso, continuo amb la pintura i, a més, obtinc... per dir-ho entre cometes, l'obtinc, un marit que a sobre em recolza, fantàstic, i, bueno, millor impossible. Llavors, clar, aquesta idea, aquest mirar el vano, no sé què hi devia mirar, però...
Quina concentració, no?
Sí, devia estar pensant, bueno, que aquesta era la germana. És molt... Fa pensar... Sí, les circumstàncies, el que hi havia era el mateix, però són dues vies.
Clar. Potser perquè són dos caràcters completament diferents i malgrat les circumstàncies, no?
Doncs a veure, tampoc sabem si la germana... O sigui, si la germana era això el que volia, fantàstic, estupendo. Mm-hmm.
Però que almenys ens ajuda a pensar que no hi ha res determinat, no? Que malgrat tot... Nosaltres tenim el poder per canviar les circumstàncies.
Sí, 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 sí.
Doncs amb
sí,
aquest missatge posem punt i final,
punt
no?
Punt i final.
Perquè jo crec que ens ha quedat rodó. Ens veiem, ens retrobem d'aquí un mes. Al matí, a Ràdio Sabadell.